El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Des d'avui 1 de juny es pot demanar la baixa laboral per dolor menstrual incapacitant. La mesura no estableix la durada concreta de la baixa i està pensada per aquelles dones que tenen molt dolor durant la menstruació que els impedeix fer vida normal. Per poder obtenir aquesta baixa és necessari que el metge de capçalera l'autoritzi, tal com passa amb qualsevol malaltia comuna. En volem parlar a aquesta hora amb la presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores i que més treballa a la CIR de Sabadell, la Maria Victòria Cambradó. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Les dones han anat preguntant per què està baixa en els últims temps? Heu tingut la sensació que hi havia interès per saber com funcionava?
Bueno, la veritat és que de moment no massa. Sí que és veritat que fins ara, si una dona tenia un dolor de regla, no, el que es diu dismenorrea abundant, i es dirigia al metge de família, doncs si hi havia una limitació, lògicament li donava la baixa. El que passa és que aquesta mesura que surt a la llei de l'avortament suposa que és una baixa en aquest moment assumida per l'Estat al 100%, és a dir, que no, que és remunerada, i abans no ho era. Aquesta és la gran diferència.
Clar, perquè avui ho dèiem a l'editorial, no? Ens agradaria pensar que si una dona va al metge i diu em trobo molt malament, no? Se li donarà la baixa independentment que hi hagi o no aquesta legislació que així ho estipuli, no?
Exacte, és el que passava fins ara. Però sí que ara la diferència és el tema retributiu, perquè les baixes curtes, precisament, són les que descompten més, diríem, no? Doncs ara tot això està assumit i, per tant, no hi ha cap problema perquè la retribució i no hi ha cap descompte.
Pel que veieu aquí a la CIR de Sabadell i a tota Catalunya, hi ha moltes dones que pateixin aquest tipus de dolors incapacitants?
Bueno, no. La regla, el missatge que s'ha de donar és que la regla pot arribar a ser molesta, però quan ja té un dolor incapacitant, el que es recomana és que es faci un estudi, no? Perquè pot ser secundari doncs, alguna patologia, com pot ser sobretot la més coneguda, l'endometriosis o l'adenomiosis, que són semblants. O també, això també està lligat al dolor o a unes regles molt abundants, no? Hi ha dones que poden tenir, per exemple, un mioma molt gran, que els hi dona molt sagnat, i això també doncs és una mica incapacitador a l'hora d'anar a la feina, no? Llavors sí que aquesta gent que pot tenir aquesta patologia, doncs si tenen un dolor de regla que és més invalidant, doncs aconsellem que vingui el ginecòleg per fer una exploració.
Clar, la regla molesta, no? En deies, sí. I al final és una percepció, no?, que amb les coses de... Moltes vegades amb les coses com més íntimes, no?, com molt, durant molt temps associat la menstruació, no? Ara, mentre parlaves, pensava, per exemple, en la lactància, no?, que tota la vida s'havia dit que allò havia de fer callo i al final ens van dir que no, no?, que al final no ha de fer mal, no?, quan la criatura mama, i ho associàvem tots una mica això, no? Sobre la regla, que molesti què vol dir? És a dir, a partir de quin punt, com a dones, ens hem de plantejar que és necessari consultar, que és necessari preguntar i explicar com ens sentim?
A veure, el dolor, el problema és que l'ombra del dolor és molt diferent d'unes persones amb unes altres. És a dir, diríem que un mateix dolor, si diem de 1 al 10 que el valori, ens trobarem diferències. Això per una part, no? També pot ser és una cosa que és subjectiva, però si una dona per ella és invalidant, doncs és el moment que digui, és que jo el dia que tinc la regla no puc fer les meves activitats de la vida diària normals. Llavors ja és una cosa que és és el moment de consultar, no? Perquè sí que és veritat que s'han normalitzat molts els símptomes de lo que és el dolor de regla, de la dismenorrea, no? Normalment sí que és veritat que és més freqüent en gent jove, però el missatge ha estat doncs sempre que és normal, que és normal. I, però si tu veus que aquest dolor sí que ja afecta al desenvolupament de la teva vida diària, llavors és quan sí que s'ha de consultar amb el ginecòleg.
Mhm. Per dir d'alguna manera, si ens prenem un analgèsic i se'ns passa, vol dir que no és incapacitant?
Bueno, sí, en principi sí.
Val.
Si tu veus que amb un ibuprofè et prens un dia, el primer dia de la regla un ibuprofè i tu pots fer la vida normal, doncs diríem que sí, que no és... Llavors és una molèstia i no el que és ja un dolor que ni tan sols amb ibuprofè ni anar els medicaments que normalment es recomanen, doncs no controlem el dolor.
Pel que fa a les quantitats, no? Que això també cada dona se sap lo seu, no? Diguéssim.
Sí.
Si, per exemple, tenim un canvi de patró i no hi ha res que hagi passat entremig, també està bé consultar-ho?
Sí, també un canvi de patró, encara que al llarg de la vida poden haver-hi canvis de patró o canvis, però sí que és veritat que una hemorràgia, tenir durant la regla unes regles molt abundants o entremig de les regles molt sagnats, doncs és un moment de consultar. Normalment això pot passar, que a vegades pot ser algun pòlip o un mioma, que són patologies molt freqüents, i també quan s'apropa la perimenopausa, per un desequilibri hormonal, també sol pot passar això, eh? O sigui, o que falti la regla un mes o dos, o que al contrari, pots tenir dos sagnats al mes abundants. És a dir, que és per hi ha desequilibris hormonals. Llavors, sí, aquestes coses sempre està bé consultar-les per veure si hi ha un pòlip, un mioma o el que sigui, valorar-ho.
Pel que fa a la durada, també és propi de cada dona i no hi hem d'anar més enllà?
Sí, també. La durada és propi de cada dona, més preocupa la quantitat, perquè si s'allarga en el temps però la quantitat dels últims dies o dels primers és escassa, doncs en principi tampoc s'ha de preocupar. Ara, una quantitat que també sigui tan abundant que limita, d'alguna manera, doncs sí, lògicament, ha de passar per un servei de ginecologia i fer una ecografia ginecològica per valorar qualsevol patologia.
Uh-huh. A partir d'aquí, amb coses com les que estem explicant avui, no?, i amb tota la informació, recordo que el dia que parlàvem del dia de les llevadores, no?, comentaves tota la feina de prevenció, no?, que es fa, i d'informació i de contacte amb els joves. Totes aquestes qüestions també es tracten en aquestes xerrades?
Sí, perquè ara la llei de l'avortament, el que era la interrupció voluntària de l'embaràs, doncs té moltes mesures dintre, i també una era el foment dels productes d'higiene menstrual respectuosos amb el medi ambient. I també amb això s'ha fet doncs un per tots els instituts, en el cas de Sabadell, per el de Sabadell, s'ha fet una sessió aquest any, ha començat amb difusió d'aquests productes perquè els joves els coneixen, i a més s'ha aprofitat per parlar de lo que és salut menstrual, s'ha aprofitat, no, per fer autoconeixement del cos, menstruació, etc. És a dir, aquest és el primer any, perquè això també és una de les mesures que inclou aquesta llei.
Clar, perquè al final només podem consultar o ens podem preocupar si sabem el que no és normal, no?, al final.
Exacte, sí. Sí, sí. O sigui, quan més informació tens, doncs molt millor. I doncs el dels instituts s'aprofita per parlar de tot el que envolta la menstruació.
I com reaccionen les noies quan s'ofereix tota aquesta informació? És a dir, en general la percepció és que estan informades prèviament o que hi ha molts mites?
Hi ha mites. És a dir, que sí que hi ha molta informació, però no sempre això es tradueix en coneixement. I llavors queda pues, una tasca per fer, i crec que aquestes sessions seran molt enriquidores, i bueno, crec que de moment han tingut una molt bona acollida. Ara estem pendents de l'enquesta de satisfacció que s'ha passat pels centres educatius, però en principi en el pilot la satisfacció va ser molt alta.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, a la presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, també treballadora de la CIR de Sabadell, la Maria Victòria Cambrador. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, molt bon dia.
Gràcies. En aquesta Adeu. Petita feina de divulgació que hem volgut fer avui coincidint amb aquesta data, amb l'1 de juny, que és des de quan es pot demanar aquesta baixa laboral per dolor menstrual incapacitant. La novetat principal és aquesta que ens explicaven des de l'Associació Catalana de Llevadores, que és que aquesta mesura assegura una baixa al 100% a nivell de remuneració econòmica des del primer dia d'aquesta baixa, que òbviament doncs, serà de curta durada perquè estarà vinculada amb la menstruació. Però justament aquest trimestre la Generalitat ha començat a repartir un estoig en productes d'higiene femenina reutilitzables, com ara les calces o les copes menstruals, als alumnes de tercer i quart d'ESO. La iniciativa està inclosa dins del Pla d'Equitat Menstrual i té l'objectiu de reduir la petjada mediambiental dels tampons i les compreses, i també d'oferir una alternativa a les persones més vulnerables. Però què en pensen les alumnes i els centres? Estan prou equipats els lavabos dels instituts per poder netejar, per exemple, les copes o les calces menstruals? Ho repassem tot seguit en un reportatge que ens ha elaborat la Júlia Ramon.
Bon dia, Mireia. Això és justament el que analitza la síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, en 33 centres de Sabadell. I segons el seu informe, representatiu de 1.100 persones pertanyents a la comunitat educativa, la resposta és que no.
Fer ús d'una copa menstrual, per exemple, no podia ser una opció, perquè no podien sortir a fora a rentar-la perquè no hi havia sabó, perquè a banda els lavabos dels instituts són per tothom, diguem-ne, no estan separats, diguem-ne, per sexe. I clar, això genera encara més aquesta sensació com de vergonya, no?, que pot tenir el fet de sortir amb una copa menstrual tacada de sang i haver-la de rentar a la pica.
Però ara mateix, utilitzant els productes convencionals, com les compreses i tampons, les persones menstruants tampoc se senten a gust canviant-se els lavabos de l'escola perquè les condicions són lamentables, diu la síndica.
Un 65% d'aquestes persones se senten incòmodes o molt incòmodes quan tenen la regla i han d'assistir a l'escola, perquè el que ens relataven era que la major part dels lavabos no tenen paper de vàter, no hi ha una tapa per poder seure, no hi ha sabó tampoc per rentar-se les mans a continuació. Alguns fins i tot ens deien que les portes no tenien baldó o que directament no hi havia portes amb actes vandàlics, no? És a dir, unes situacions bastant, bastant lamentables, no?
I més enllà de l'adequació dels equipaments, així com de facilitar els productes i materials per canviar-se, una de les variables que afecta el rendiment de les alumnes és el mal. Beatriu García és la secretària de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Narcisa Freixas i mare de dues alumnes. Amb la seva filla gran, de 16 anys, ho passen realment malament.
Ara estem pendents d'una visita mèdica perquè cada vegada que té la regla és un drama perquè li fa molt mal i inclús hi ha dies que l'hem d'anar a buscar a l'escola i portar-la a casa perquè realment es troba supermalament. De vomitar, de marejar-se...
És per això que la comunitat educativa celebra que es normalitzi la regla i s'adaptin a les necessitats de les afectades, com la iniciativa de la Generalitat de distribuir un kit menstrual als instituts públics i concertats de Catalunya. Però el que creu la síndica és que caldria que tots els departaments anessin a la una.
Cal que siguin conscients de que moltes d'aquestes persones no els podran fer servir mai, perquè no tenen uns lavabos en condicions, diguem-ne, no? Llavors, jo una mica això que vaig voler fer va ser posar en l'agenda pública aquesta realitat. N'he parlat molt en molts mitjans. De fet, tinc pendent una reunió també amb la conselleria per explicar-los també aquest cas, perquè al final, jo, des del meu punt de vista, és un tema de coordinació, no? Perquè, per una banda, feminismes aposten per això, que em sembla fantàstic, però l'educació potser hauria d'apostar també per arreglar aquests lavabos o fer-ho d'una altra manera, no?
Exactament. Dins d'aquest estoig hi ha una copa menstrual, unes calces absorbents i una compresa reutilitzable. La companyia Resero és qui ha assessorat el departament a l'hora de triar els productes que distribuirà a aquests alumnes d'entre 14 i 15 anys. Laia Guardiola és la coordinadora de projectes de la companyia i assenyala que encara hi ha molt desconeixement sobre aquestes alternatives.
Hi ha molta gent que no coneix totes les opcions que existeixen i les opcions reutilitzables en aquest cas s'han fet més conegudes durant els últims anys i cada vegada se n'està parlant més, però fa relativament poc que es coneixen, no? I encara aquesta manca d'informació a vegades pot generar dubtes.
I també molts prejudicis.
El problema que hi ha en general és sobre la menstruació i també de retruc els productes menstruals és que hi ha una manca d'informació que és derivada d'aquest tabú social que encara existeix i encara és present a la nostra societat actual entorn la regla, que fa que les persones menstruants i les dones no puguin estar ben informades.
Tot i això, García creu que caldria difondre millor com funcionen aquests productes perquè sigui més fàcil utilitzar-los.
Fan servir els convencionals també perquè la copa menstrual no és igual que els tampons. Quan a l'inici de que ve la regla, no tothom es posa tampons perquè no tothom se'ls sap posar. I amb la copa menstrual també una mica, que és una mica difícil de posar-se-la i de... Una mica trobo que potser quan... No és per l'edat, perquè elles es trobin a gust amb posar-se-la.
Per tot plegat, la síndica Eva Avellan insta a actuar de manera urgent perquè la situació és greu.
És que s'estan vulnerant bàsicament tres drets, no? El dret a la salut, perquè la gent no es pot higienitzar correctament i, per tant, en molts casos ja no poden fer servir aquests espais. El dret a l'educació, perquè moltes vegades és que deixen d'anar a l'escola. Això també va ser una de les dades que va sortir a l'enquesta, no? Perquè o bé no les deixen anar al lavabo quan tenen la regla o bé perquè no se senten còmodes a l'hora de canviar-se, per tant no van a l'escola, per tant s'està vulnerant també el dret a l'educació i d'altra banda, òbviament, també el dret a la igualtat de gènere, perquè d'alguna manera les administracions públiques ens diuen, no, com a dones, que les nostres necessitats són importants i que hem de tenir uns espais adequats i que només si és sí i aquest tipus de coses, però a l'hora de veritat el missatge subliminal que pateixen les nostres alumnes durant tota la seva etapa escolar és t'aguantes amb el que hi ha.
A banda del kit menstrual, la Generalitat també està impulsant xerrades informatives als instituts.